Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts, dia 3 de maig, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. I avui parlarem de diverses coses. Començarem parlant amb la plataforma contra la morositat, que alerten d'un tancament d'empreses superior a la crisi financera per la manca de mesures. La plataforma assegura que vora d'un 5% de les factures que emeten les pimes, les petites i mitjanes empreses, no estan pagades. En parlarem amb el senyor Antonio Cañete, que és president d'aquesta plataforma multisectorial contra la morositat. I atenció amb aquesta dada. 3 de cada 4 persones creuen que no han estat educades obertament sobre salut mental. La campanya No és culpa meva aconsegueix més de 10 milions de visualitzacions als canals digitals. Ens ho explicarà la Sigrid Pérez Ubiol, que és la responsable de la campanya. I avui també ens farem una pregunta en veu alta. Hem de fer ja el canvi d'armari amb la roba d'estiu o encara és massa aviat? Ens ho explicarà la ordenòloga, que així s'autodenomina l'Esther Torres, que li diuen també la Marie Kondo catalana. Avui ens ho explicarà. I acabarem parlant de la campanya contra l'explotació infantil als camps de producció de cafè, a banda, òbviament, de la roba. Això implica una alta taxa d'analfabetització, treball forçós, sous preocupantment precaris i, òbviament, per tot això s'estan recollint signatures perquè això no passi i es pari d'una vegada. En parlarem també avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Però abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i 2 minuts, el que farem és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens esperen les properes hores. I aquesta informació la té el Said Savall. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, cel ennuvolat al Pirineu i a la resta poc ennuvolat al matí amb intervals ennuvolats d'evolució diurna a la tarda. A més, xàfecs molt probables a l'interior del Terç Nord i més aïllats a la resta. Temperatures màximes en lleuger ascens amb valors de fins a 24 graus a Lleida, 22 a Girona, 21 a Tarragona i 20 a Barcelona. A més, vent de component est de fluix amb intervals de moderat al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aic, per la informació. Anem ara al Servei Català de Trànsit, com es circulen les principals vies. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'un accident que està tallant el carril esquerre de la ronda del litoral a l'altura del Bac de Roda, que està creant una retenció de 8,5 km en sentit a Trinitat i, per tant, la retenció arriba gairebé a Bellvitge. Això també hi ha problemes en aquesta mateixa via, tant per accedir a Trinitat com també a un tros més enrere, com dèiem, el tram aquest que comentàvem entre Bellvitge i Bac de Roda, la Ronda de Dalt, amb problemes en sentit Llobregat, en un tram de 3 quilòmetres en concret a la zona d'Horta, i també a destacar que hi ha problemes a la B30, al lateral de la B7, hi ha hagut un accident, però ja s'ha solventat, però encara hi ha retencions a Barberà en sentit Girona i a Barberà en sentit Tarragona. Compte, apareixen retencions a la C-17 a Parets en sentit Vic, un parell de quilòmetres, i a la C-32 també apareixen retencions a la seva connexió amb la Ronda de Dalt en sentit Barcelona. La C-33 amb problemes cap a Trinitat i la C-58 amb lentitud, com és habitual, cap al nus de Trinitat amb aturades ja a Montcada. Això és tot a la Montcada. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia. 7 de la tarda, 4 minuts. Moment de l'actualitat amb els companys informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Impulso Ciudadano demana la suspensió i impugnació de l'acord entre el Consell de la República i l'Ajuntament de Torres de Segre.
Sí, li demanen directament a la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, que mogui fitxa. Aquest acord, que es va signar divendres, suposa la implantació d'una ID republicana als equipaments municipals. Això vol dir substituir el DNI per un document privat sense eficàcia administrativa. Per Rafael Arenas, catedràtic de Dret Internacional Privat de la UAB, és un fet il·legal molt greu, per això demana una actuació ràpida per evitar un efecte contagi.
Si el gobierno de España sigue mirando para otro lado y los las administraciones locales en Cataluña siguen haciendo, siguen dando pasos para la independencia, pues la independencia llegará. Es que es claro, los tribunales no van a parar la independencia.
Segons Arenas, aquest acord permetrà assenyalar a les persones que no tinguin aquesta ID republicana. Impulso Ciudadano adverteix que els regidors que van votar a favor de l'acord, Junts i Esquerra, poden haver comès un delicte de prevaricació.
El repunt de la Covid a Catalunya es comença a notar als hospitals, però molt lleugerament.
A hores d'ara hi ha 951 ingressats, 33 dels quals a cures intensives. Els experts ho emmarquen en els efectes de la Setmana Santa i de la Diada de Sant Jordi, però un indicador clar de que el nombre de casos va a l'alça i de que hi ha una certa preocupació és la venda de tests d'antígens a les farmàcies. S'ha tornat a incrementar aquesta venda en qüestió d'una setmana, com ens ha confirmat la farmacèutica Roser Solsona.
Sí, mirant l'estadística, doncs es veu clarament aquest increment, que aproximadament és doncs, d'un 20%, sí. Que hi ha inquietud de la gent per saber doncs, si quan tenen símptomes és degut al virus o és amb una altra cosa.
El perfil més habitual dels qui compren ara un test d'antígens són persones asimptomàtiques que han tingut contacte amb un positiu i que, per responsabilitat, volen sortir de dubtes.
I el sindicat CESIF Yolanda reclama plans específics de prevenció del suïcidi a tots els cossos policials.
Exacte, i el motiu? La taxa de suïcidi en l'àmbit policial supera en 2,5 vegades la taxa que hi ha entre la resta de la població. En els darrers 10 anys, 300 agents dels cossos de policies locals han mort per aquest motiu. Rafa Sánchez, portaveu del CESIF a Girona, ens ha explicat quins poden ser els factors detonants.
La sobrecarga de trabajo, el tipo de intervenciones y una presión propia. Es un tipo de trabajo que requiere mucho estrés, lo vemos como una plaga silenciosa.
Mentrestant, el govern ha aprovat avui la creació d'una comissió de seguiment del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya amb validesa fins al 2025. Aquest pla té una dotació de 15 milions d'euros i té l'objectiu de reduir un 20% la taxa actual de suïcidis.
I Policia Nacional i Mossos d'Esquadra han desarticulat una banda criminal que distribuïa bitllets falsos de 20 i 50 euros per internet.
Hi ha 6 detinguts. La investigació va començar fa un any quan es va detectar una gran circulació d'aquests bitllets, tots amb característiques molt concretes. Els principals distribuïdors residien a Chiclana de la Frontera, a Cádiz, però un dels majors compradors es trobava a Roda de Barà. El sergent dels Mossos, Sergi Sánchez, explica el modus operandi.
El distribuïdor principal que estava a Chiclana de la Frontera adquiria aquests bitllets per internet i també adquiria el que són les bandes hologràfiques i el que feia els ofertava per internet doncs, a persones que estiguessin interessades en comprar-los.
El comprador de Roda de Barà, quan rebia els bitllets, els distribuïa en comerços de Barcelona i de Tarragona. De fet, van ser comerciants de Tarragona els qui van donar la veu d'alarma.
I divendres arrenca a Barcelona una nova edició del Saló del Còmic.
I serà una edició ja totalment presencial. Després de 2 anys molt durs de pandèmia, la previsió és com a mínim igualar les xifres de públic del 2019, uns 118.000 visitants. Enguany coincideix amb el 40 aniversari del Saló. Hi haurà més convidats i més activitats que altres anys i una aposta clara pels autors nacionals. Meritxell Puig és la directora general de FICOM.
Realment és un 40 aniversari amb més sales que mai, amb més xerrades que mai, amb més autors nacionals que mai. El Saló del Còmic de Barcelona sempre ha tingut autors internacionals com a convidats. Aquest any volíem sobretot posar el focus amb els autors nacionals.
El Saló del Còmic es farà entre divendres i diumenge al recinte de Montjuïc de Fira Barcelona. Les entrades anticipades ja estan a la venda a un preu de 10 euros i si es compren al mateix saló serà de 12 euros.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, d'Informatius, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
I a les 7 de la tarda i 9 minuts, què arriba? Doncs el senyor Gil i l'actualitat esportiva. Bona tarda, senyor Gil.
I la resta de la redacció d'Esports Cope a Cope Catalunya i Andorra. Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Bona tarda, efectivament, una redacció que avui està desplegada perquè, sí, per començar, el bàsquet avui pren protagonisme i tenim també un company de Cope allà mateix.
Sí, el més neguitós de la redacció en el dia d'avui, en aquest dimarts, on el Barça buscarà a les 8 de la tarda el bitllet per a la final a 4 de Belgrado. Parlem de l'Eurolliga, parlem de bàsquet, parlem d'aquest Barça-Bayern de Munic, que, tot i que sembli un partit de futbol, és en el dia d'avui un partit de bàsquet que serà un dels ingredients, ara li amplio, del tiempo de juego d'aquesta tarda. Anem a veure com està l'ambient, com està aquest xup-xup, gairebé 50 minuts perquè comenci la cosa al Palau Blaugrana. Alberto Díez, bona tarda.
Què tal, Gil? Montse, bona tarda des del Palau Blaugrana. Sí, compte enrere, no? Allò que dirien, compte enrere per tenir pilota a l'aire perquè arrenqui aquest cinquè i definitiu partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga aquí al Palau. Responent a la seva afirmació, sí, estic neguitós, Gil. Sí, estic neguitós perquè vostè les té totes que es classifiqui al Futbol Club Barcelona per la final a 4 de Belgrat.
En el món de l'esport mai es pot donar una cosa certificada al 100%.
Però és cert que el Barcelona, segons l'estadística en aquest segle i en un play-off que ha anat a l'últim partit, no ha perdut. Dic, entre totes les competicions és una bona dada per tenir, igual que el recolzament del públic, que s'espera una grandíssima entrada aquí al Palau Blaugrana a favor de l'equip de Sarunas Jasikevičius, que està concentrat des d'ahir a l'hora de dinar, que té posat el focus en ser repetir presència a la final a 4 de Belgrat. Està esperant el Real Madrid a les semifinals. No hi ha que sapiguem entrebancs d'última hora, és a dir, que haurà de descartar un jugador o mantenir els 12 que van jugar l'últim partit a Múnich. Quedaria fora novament Pierre Oriola i recordem que està a punt de tornar, però li falta ritme d'entrenaments amb el grup Corey Higgins. Vaja, que és un partidàs que arrenca a les 8 del vespre, que tenim la tornada de la semifinal de la Lliga de Campions de Futbol entre el Villarreal i el Liverpool, o sigui que des d'un quart de nou a Tiempo de Juego també expliquem aquest Futbol Club Barcelona Bayern de Múnich de l'Eurolliga de bàsquet.
Sí, senyor, no sé per què estan aquí tots el 10, perquè les cases d'apostes que mai perden diners...
Perdó, què diuen?
Què diuen?
Doncs què diuen les cases d'apostes, senyor Higgins?
Doncs que el Barça és molt, molt, molt favorit.
Per dirà vostè, és primer contra vuitè, però s'ha complicat molt i molt l'eliminatòria aquesta sèrie al conjunt blaugrana.
1-18 la victòria del Barça.
I sap vostè per què estic neguitós?
5-25 la victòria del Bayern.
Primer perquè és un equip espanyol, sí. I de moment no se m'ha portat res a Múnich ni en el Bayern. Ja veurem en el futur proper, mitjà o llarg. I després, perquè òbviament quan un segueix l'actualitat d'un esport i d'un equip, sempre desitja i vol que les coses li vagin bé. Però també li he de dir una cosa, senyor Gil, que guanyi el que s'ho mereixi, perquè si el Barça ha portat la sèrie al cinquè partit i no ha estat millor, i no ho és avui, que el Bayern quedarà eliminat.
Ho deia l'Alberto Díez, un quart de nou, tiempo de juego amb el Villarreal-Liverpool, amb aquest Barça-Bayern de Múnich i amb el Morabanc Andorra-Bursaspor, que el Morabanc Andorra, el conjunt del Principat, també busca una plaça, en aquest cas per la final de l'Eurocup, que es disputa a Colònia. Aprenta una tila, Alberto, gràcies.
A la teva salut i ho deixes pagat. Gràcies, Estil, que vagi bé. Adéu, Montse.
Bona i del bàsquet, que estarem molt pendents. Anem a parlar ara d'un nom propi, de Lewandowski.
Sí, parlem de l'actualitat del Futbol Club Barcelona pel que fa al seu equip de futbol. Parlem d'aquesta prospecció, d'aquestes intencions de mercat o quan arribi l'estiu que té el conjunt blaugrana, que viuen dues potes. La primera, la que més potser li crida l'atenció a la gent, els cromos. L'últim cromo que ha sonat a les darreres hores, Lewandowski, que sabem que vol marxar del Bayern, que sabem que ha parlat a Guardiola, però que no estarà tan fàcil el fitxatge si és que s'acaba fent. Detalls, Helena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs el Barça intentarà portar Lewandowski, no tirar tovallola, encara que la postura del Bayern públicament és ferma i contundent. Li tanquen de bat a bat la porta de sortida. L'últim ha estat el president d'honor, Uli Hoeneß, assegurant que el davanter polac es quedarà una temporada més de contracte. Per tant, diu que seguirà al 100% al Bayern. Sabem i hem explicat que Lewandowski ha parlat amb Xavi Hernández, que el tècnic l'ha explicat al seu projecte i li sedueix la idea de fitxar pel Barça, i el club ho intentarà un cop s'activin les famoses palanques econòmiques. Estaria disposat a fer un esforç i pagar uns 35 milions d'euros. Està per veure si Lewandowski farà un esforç i ajudarà fent pressió al Bayern per poder sortir, perquè de moment el club bavarès no té cap intenció de posar facilitats.
Dels creadors d'expressions com de creixement econòmic, etcètera, ha arribat aquest nou invent de palanques econòmiques. Tot això que portàvem tota la vida denominant com vies de finançament, ingressos, fons d'ingressos, etcètera, ara li diuen palanques econòmiques.
Molt modern, tot. Molt
clar, és que al Barça li caldran palanques econòmiques per portar Lewandowski o qui sigui que vingui a reforçar la plantilla del Futbol Club Barcelona. I ara mateix, el límit salarial del Barça, recordem-ho, després de l'última actualització, està en negatiu. Però a la llotja de Can Barça treballen perquè això sigui una cosa més lleugera a l'hora d'atacar l'estiu els reforços de la plantilla de Xavi Hernández. O no, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Està en negatiu en menys 144 milions d'euros, segons la Lliga de Futbol Professional, i palanca, sí, perquè és com li diuen també al Futbol Club Barcelona, a les oficines del Camp Nou, i segons ha pogut saber Esports Copé, ara mateix el Barça no té fair play per fer cap operació, però ni tan sols renovacions, no només els fitxatges, els noms que ens deia l'Helena, sinó tampoc en renovacions. Només aconseguiríem millorar la situació i tenir marge salarial amb aquestes palanques econòmiques. Hores d'ara, segons expliquen fons del Barça a la cadena Copé, l'opció més clara és acceptar l'acord amb CVC. De fet, és l'operació que tenen més preparada les oficines del Camp Nou, i CVC pagarà al Barça 270 milions d'euros, i a la vegada, important això, genera 40 milions d'euros de fair play. No computa res d'això com a deute i genera benefici per aquesta mateixa temporada per intentar tancar l'exercici econòmic el millor possible. Acceptaran CVC abans que acabi la temporada per tal d'arribar al mercat d'estiu en condicions de poder afrontar tant les incorporacions com els dos jugadors lliures que ja estan lligats, Christensen i Kessié, que a hores d'ara tampoc podrien inscriure's, ni tampoc es podria inscriure ni fer les renovacions de Gavi i Dembélé, així que han de millorar primer en CVC i després vindran altres palanques econòmiques fil com Barça Studios per poder afrontar aquesta malmesa economia del Futbol Club Barcelona.
Recordem pels no introduïts, CVC igual a Tebas igual a Lliga de Futbol Professional igual a desmarcar-se una mica d'aquest projecte de la Superliga que comandava Florentino Pérez, amb un munt de clubs que han anat perdent clubs, sobretot en una primera etapa pel camí, només quedaven Barça, Madrid i Juve, i ara sembla que el Barça doncs varia lleugerament la seva trajectòria i faria cas a aquest CVC modificat, versió 2.0. Navarro, gràcies!
Gràcies.
En el plànol esportiu, Rodríguez, en festa avui per la plantilla de Xavi, han treballat de manera voluntària Piqué i Jordi Alba. Pregunta blaugrana del dia, Twitter @esportscope, de cara al desplaçament dissabte al camp del Betis, qui hauria de ser titular indiscutible a la davantera? Dembélé, 41%, Memphis Depay, 27%, Aubameyang, 20%, Ferran Torres, 12%.
I a camp de l'Espanyol, Rufete dona el seu càrrec ja per amortitzat?
És una de les derivades. De mica en mica, Quique Iglesias ens està explicant la intrahistòria o les bambalines o el backstage del que va ser la derrota de l'Espanyol al Bernabéu dissabte 4-0 davant del Real Madrid, aquest incident de Vicente Moreno amb Raúl de Tomás, i avui la conversa barra bronca que el director esportiu doncs va dedicar a la plantilla, recordant-li al conjunt espanyolista que el que queda, que el que han de fer els jugadors és acabar la temporada de la manera més digna possible. Amb aquest concepte, Rufete dona el seu càrrec de director esportiu per amortitzat, i el que toca d'aquí a final de Lliga és que els jugadors donguin doncs l'últim esforç. Un Rufete que té en l'aire la seva continuïtat, gent, possiblement li proposarà que continuï, però sembla que Rufete no està gaire per la feina. 39 punts l'Espanyol. Se salvarà diumenge l'Espanyol a casa guanyant a Osasuna i arribant a la mítica xifra dels 42 punts. Han dit que sí, David Velasco, i el 60% de copenautes que han passat per @esportscope han dit que no, l'altre 40%.
Molt bé, senyor Gil, vagi preparant ja la televisió per veure aquest Barça-Bayern.
No, el meu és demà, Rodríguez.
Ah, el seu és demà. Vale. Bueno, escolti, moltes gràcies. Més informació a Copeponés i a les xarxes socials i a EsportsCope, que vagi bé.
Fins demà.
Gràcies, bona Adeu. Tarda. I a les 7 de la tarda i 18 minuts, el que farem d'aquí a un moment és parlar amb la plataforma contra la morositat, que alerta d'un tancament d'empreses superior a la crisi financera per la manca de mesures.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Tengo una segunda oportunidad.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
COPE Cataluña y Andorra.
La plataforma multisectorial contra la morositat alerta d'un tancament d'empresa superior al que es va produir durant la crisi financera si l'administració no pren mesures estructurals per fer front als impagaments que pateixen les pimes. Segons dades recollides per aquesta entitat, durant la crisi del 2008, una de cada 3 empreses que va tancar va fer-ho de forma directa o indirecta per la morositat. Avui volem parlar amb Antonio Cañete, que és el president de la plataforma multisectorial contra la morositat. Senyor Cañete, què tal? Bona tarda, bones tardes.
Hola, molt bona tarda.
Imagino que vostès ja estan amb la calculadora mirant aviam si aquest percentatge avui en dia serà major que durant la crisi del 2008, no?
La veritat és que estem amb la calculadora i amb el GPS, per saber d'alguna forma quin és el camí que hem d'agafar, no? Perquè efectivament la situació, desgraciadament, que es vislumbra és una mica pitjor encara que la de la crisi del 2008, no?
Tot això està passant perquè l'economia es troba ara en una situació, podem dir, de dopatge?
Miri, primer tot això passa perquè no n'hem fet els deures quan teníem que fer-los, no? Que és posar les mesures perquè realment no trenquem les cadenes de pagament, no? És allò de dir, escolti, miri, vostè demana alguna cosa, vostè paga. I si vostè no pot pagar, pues té les conseqüències. El fet de que tu utilitzis el pagament com una estratègia des del punt de vista per finançar-te o per aprofitar la teva posició de domini és distorsionar l'economia. Per tant, n'hi ha una prèvia que és no haver fet bé les coses, no? O haver pres les mesures que en aquest sentit se n'han de prendre. I ara arribem a la situació que ens trobem i sobretot la que ens n'anem a trobar. I estava dient vostè, és veritat que jo penso que actualment encara no n'hi ha consciència del tamany de la tragèdia. O sigui, la gent tenim un excés de liquiditat perquè hem tingut els accessos als ICOs i, per tant, no hem tingut encara per la moratòria de retornar aquests, no? Sí. També hem tingut una moratòria en la llei concursal i, per tant, el dopatge aquest que s'acostuma a dir vol dir que jo, en una situació d'inviabilitat, puc estar continuant tenint la meva activitat. Però en el moment que em treguin la respiració assistida, tindré que fer front a respirar per mi mateix. I, lògicament, si tindré dificultats i, a més, venen i me treuen una part de l'oxigen, doncs, lògicament, la viabilitat és complicada, no?
El que és realment lamentable, senyor Cañete, és que hi ha grans empreses que estiguin aprofitant la situació actual per demorar el pagament de factures, aprofitant l'escalada de preus.
Bueno, això no només és injustificable, sinó que això és el que sempre explico. Una cosa és la morositat, que tinc dificultats de pagar, i una altra cosa és la morrositat, I en aquest cas això és una qüestió de morrositat, i perdoni, Però penso que es clarifica el fet de dir, home, quan realment, i en depèn que en determinat tipus d'empreses, el que s'ha fet és precisament liquidar o donar-li liquiditat en els seus passius, que tenim més liquiditat que mai estiguis enrederint els pagaments, no només no té justificació, sinó que Europa, de la denúncia que hem fet com a PIMEC i com a Plataforma contra la Morositat en Europa, ha exigit a Espanya de que faci aquesta llei de Crea i Crece, que precisament la setmana passada va tancar el període de les menes, no? I això el que ve a dir és que no pot tindre diner públic aquell que no compleix a la legislació europea i a la legislació estatal, que és pagar 60 dies, no?
Ja, perquè la inflació el que està provocant que pagar més tard sigui més avantatjós per les empreses que tenen posicions de domini, no? El client sap que quan allarga el període de pagament guanya temps, amb la inflació sap perfectament que el deute que pagarà serà menor.
Pues miri, vostè ho està dient perfectíssimament, però és que a més si l'afegeix que com no cobraré, tindré que tindre un, demanar un crèdit per poder tindre liquiditat i fer front al pagament de l'IVA d'aquesta factura i les despeses que n'he tingut, clar, és que la diferència en la crisi anterior que parlaven abans és que ara aquest crèdit no serà amb un interès baix, sinó que a partir del mes de juny començaran a créixer els interessos en el país, en la qual s'ajunta una component que comentava anteriorment, que és de tormenta perfecta. És pujada d'interessos, pujada de la inflació i allargament dels plaços de pagament. Per tant, aquest, una de cada tres empreses que tancaven la crisi anterior la podem inclús augmentar, no?
Uh-huh. Clar, perquè això que parlàvem obliga els proveïdors a liquidar impostos sense haver cobrat i a finançar-se en un context en què s'espera, malauradament, que els tipus d'interès pugin de nou.
Pues és justament això el que estem denunciant, el que estem advertint i el que estem reclamant de que realment hi hagi un compliment de la responsabilitat si no volem de pagaments, si no volem trencar la cadena de pagaments en les conseqüències que tindria per l'economia. No?
Uh-huh. Davant d'aquesta situació, vostè, com a president també de Pimec, demana al govern espanyol que allargui les moratòries dels crèdits ICO i el període d'amortització, així com, crec, l'ampliació també d'un règim sancionador a aquelles empreses que no paguen els proveïdors?
Absolutament. Nosaltres aquesta crisi no ha durat el que la del Covid, de la que venim, no ha donat el temps que pensaven que seria més curt. Per tant, pràcticament acabem la sisena onada fa poc. Plantejar retornar als ICOs havent augmentat el passiu de les empreses per aquesta situació és absolutament impossible. Per tant, hem d'augmentar el que és la moratòria i l'amortització. Però tenim un altre problema. El problema és que aquesta ampliació no ve acompanyada amb els criteris que havien tingut anteriorment, sinó que classificarem les empreses de forma diferent, i també això pot suposar un problema.
Uh-huh.
Per això el que estem demanant és que en aquest cas, primer, demanem que empreses zombis no les puguem mantenir, està clar. Si n'hi ha una inviabilitat, no podem posar, esmerçar recursos per a algú que realment no podrà donar continuïtat. Però els recursos que tinguem els hem de dedicar a poder salvar activitat econòmica. Si no salvem empreses, no salvem aquells que paguen els nostres impostos i que generen llocs de treball.
Claro.
I aquesta és una reclamació i algo que penso que és molt important que els nostres dirigents tinguin clar i que, a més, ens focalitzem. Com tanquem empreses, tindrem un gran problema de poder generar riquesa i llocs de treball. Per tant, aquesta hauria de ser la prioritat absoluta de tots els governs. No?
És que les PIMEC, les petites i mitjanes empreses, estan aixecant el país. Com se li pot posar el peu a sobre del cap d'aquestes empreses?
Bueno, és que si realment les pimes, com vostè està dient, són el 99,8% de les empreses i creen el 75% de l'empleo i més del 60% del producte interior brut, se'ns cau el motor de la nostra economia i se'ns cau el país. Per tant, aquesta és la veu que reclamem en el sentit de dir, escolteu, no podem perdre allò que ens permet tindre no només present, sinó treballar al futur, no?
Uh-huh. Doncs esperem que alguna cosa canvi, que no s'allargui, perquè, malauradament, la cosa va en alça i esperem que això s'aturi el més aviat possible. Senyor Cañete, president de Pimec i president de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat, li agraeixo moltíssim, com sempre, que hagi estat amb nosaltres, i una abraçada ben forta a tots aquells empresaris que ara mateix estan escoltant aquest programa i que han de lluitar dia a dia per tirar endavant.
Gràcies a vostès i moltes gràcies també per ajudar a que la gent entengui quina és la situació i els problemes i la presa de decisions. Creiem que és important. Gràcies de tot cor.
Gràcies, senyor Cañete. Les 7 de la tarda, 28 minuts, estàs escoltant la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i en breu parlarem d'un tema força important. 3 de cada 4 persones creuen que no han estat educades obertament sobre la salut mental. I això ho diu una campanya que du per nom No és culpa meva.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cada quatre persones creuen que no han estat educades obertament sobre salut mental. Així ho indica una enquesta realitzada entre el 2 de març i el 20 d'abril a 320 persones en el marc de la campanya No és culpa meva. La campanya, promoguda per Obertament, és l'associació de lluita contra l'estigma i els tabús en salut mental, ha estat activa durant 2 mesos i ha finalitzat, atenció, amb més de 10 milions de visualitzacions als canals digitals i prop de 108.000 interaccions a les xarxes socials. Avui en parlem amb la Sigrid Pérez Ubiol, que és responsable de la campanya. Sigrid, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, dades impressionants, no? Perquè 3 de cada 4 persones creuen que han estat educades obertament sobre salut mental i després per la quantitat de gent que ha visualitzat els canals vostres per saber d'aquest tema, no?
Exacte, la veritat és que estem molt contents. Vam fer un esforç bastant gran en crear una estratègia digital potent. Sabíem que com que el target d'aquesta campanya eren joves de 16 a 21 anys, havíem de crear un contingut molt atractiu per ells i sabem que estan en el món digital gran part del seu temps. Aleshores, estem molt contents que realment, entre tot el contingut que tenen per escollir i visualitzar, hagin vist aquests testimonials que vam crear i aquestes xerrades amb influencers.
Imagino que els joves no tenen la culpa, no?, de les circumstàncies que motiven el seu malestar i per això es necessiten més que mai poder normalitzar el fet de parlar sobre salut mental per poder acabar amb aquest estigma.
Exactament. No tenen la culpa i hem de poder normalitzar, tenir aquestes converses. Hem d'aconseguir crear un entorn segur perquè no tinguem vergonya a l'hora de dir que tenim un problema de salut mental, per tal de poder demanar ajuda quan la necessitem i quan abans, i poder parlar en qualsevol entorn, ja sigui amb amics, amb professionals, en l'entorn laboral, en l'educatiu.
Estem parlant d'una generació que és la Z, com si se la reconeix, Sigrid. Imagino que després de la pandèmia, durant la pandèmia, aquesta generació ha patit i molt. I ara estem veient què és el que ha passat després d'aquest tancament durant aquest temps de pandèmia, no? I continuarem veient com ha afectat això a la salut mental.
Exacte, de fet, per això exactament ens vam dirigir amb ells. L'any passat vam fer la campanya Jo tampoc estic bé, que anava enfocada a la població general, perquè tots havien patit la Covid, però ara que ha passat una mica més de temps i tenim més dades, sabem que a qui més ha impactat i qui més patirà els efectes i a llarg termini són els joves. Aleshores, per això volíem enfocar-nos en ells, perquè tindrà un efecte durador i tots ells tenen desesperança en el futur.
De fet, hi ha estudis que corroboren que la pandèmia ha empitjorat la salut física i mental de molts joves i també de molts treballadors. On busquen normalment, Sigrid, si se sap, on busquen aquesta confiança, aquest entorn segur als joves d'aquesta generació perquè puguin parlar-ne i demanar ajuda de manera oberta? Ho fan amb la família? Ho fan amb els amics?
A veure, és molt variat i realment l'ideal seria que ho poguéssim fer a tots els àmbits. Però el que és important és trobar-ne almenys un. I cal recalcar que potser el primer no és l'ajuda professional, que evidentment animem a buscar ajuda professional quan es necessiti, però com que el primer que hem de trencar és el tabú, pot ser un amic, pot ser un germà, pot ser un company de feina. Realment no hi ha un ideal. A l'entorn en què tu et sentis segur és aquell on pots començar parlant.
El fet que l'associació hagi comptat amb la participació de gent jove i de cares conegudes per promoure la campanya apropa més el tema a aquesta generació Z?
Exacte. De fet, això és el que comentava al principi. Vam fer un gran esforç per intentar parlar el seu llenguatge i aproximar-nos a ells des de la seva forma d'interactuar i pensar, i per això vam crear aquestes xerrades entre activistes, que són persones que han passat per un problema de salut mental, l'han superat i en parlen obertament justament per animar a que tothom pugui fer el mateix, i xerraven de diferents temes. Bueno, teníem tres taules rodones, una justament en l'àmbit educatiu, una altra en l'àmbit laboral i una altra de comunicació i cultura, amb influencers, perquè al final és el llenguatge amb el que ells se senten a prop i és a qui ells escolten. Aleshores, no volíem posar una persona que ells no li donessin credibilitat, i els influencers doncs els escolten, per això vam crear aquestes converses.
Clar, perquè el fet de que sigui tan proper, no? Per exemple, una qualsevol cara coneguda jove, no? Que diguis, escolta, mira, aquest noi té, o aquesta noia que conec per les xarxes o per Instagram, i vist que ha deixat de ser influencer perquè diu que està col·lapsada, que té problemes de salut mental, clar, això és com tenir-ho tan a prop i dir, si ell ho exterioritza, jo també puc fer-ho.
Exacte. Això és una mica la nostra intenció, que volíem una mica que la gent no senti culpa ni senti vergonya. I igual que quan més en parlem obertament i quan més escoltem els nostres referents compartir-ho, doncs potser ens animem nosaltres també a fer-ho.
I detectar-ho a temps, que això també és un problema.
Exacte, bueno, perquè a més quan abans ho detectem i abans demanem ajuda, molt menys greus són els problemes. Gran part de la dificultat dels problemes i com creixen és perquè triguem molt a demanar ajuda. Si des del principi, l'agafaríem molt més aviat i molt menys greu. I justament no demanem ajuda a causa de l'estigma i el tabú que hi ha, que sentim vergonya.
Sigrid, per la gent que vulgui veure la campanya, no és culpa meva, encara ho podem veure a través de les xarxes, dels canals digitals?
Exacte. I a l'ànim de campanya, no és culpa meva.cat, tenim les converses aquestes, les xerrades, tots els vídeos de testimonials i més informació, perquè tenim recursos, també tenim un espai on poder-se expressar.
Doncs convidem a tota la gent, no tan sols joves, sinó a tothom, que entri i que comparteixi tot això que heu fet amb aquesta campanya de No és culpa meva. I recordem que 3 de cada 4 persones creuen que no han estat educades obertament sobre salut mental i ja toca. Sigrid Pérez Ubiol, responsable d'aquesta campanya, t'ho agraeixo molt que estiguis amb nosaltres. Bona feina i fins la propera. Bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
Las 7 de la tarde, 36 minuts, y ya sabeu, Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros, eliminando intermediarios para bajar el precio. Hizo que pudieras contratar tu seguro por teléfono o por internet. Y ahora vuelve a evolucionar el seguro del coche con vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Evoluciona ahora con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de tu coche, llamando al 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Bueno, la pregunta és, hem de fer ja el canvi d'armari amb la roba d'estiu o encara és massa aviat? Bueno, la resposta les té la urdenòloga, que li diem la Maricondo de Catalunya, que és l'Esther Torres.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra ens fem una pregunta. Hem de fer ja el canvi d'armari amb la roba d'estiu o encara és massa aviat? Ja sabeu que durant aquesta setmana passada hem tingut totes les èpoques de l'any, només en 7 dies, primavera, verano, otoño, invierno. Li trasllado la pregunta a l'Esther Torres, que és urdenòloga. Esther Torres, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs? Bueno, l'any passat et vam batejar com la Marie Kondo catalana, no?
Sí, bon bateja m'ho fet. Sí.
Escolta'm, com neix una urdenòloga? Com va començar tot plegat?
Bueno, jo en realitat doblego poc, penjo més. Sempre penjava i estava doblegar.
Ah, molt bé.
Sí. Jo soc un, crec que soc friqui des que vaig néixer, jo, en el meu cas.
Uh-huh. Vale?
Jo vaig néixer ordenant. La meva mare sempre diu que ja ordenava des de petitona.
I d'això llavors vas fer la teva professió?
Sí, totalment. Sí. Al final, no? Diuen que a vegades hi ha que buscar la teva essència per saber què és el que més t'agrada en aquesta vida i la vaig trobar.
Molt bé. I ben contenta i amb molta feina, no? Crec, Esther?
Sí, la veritat és que no tinc lliure. Mira, perquè a vegades no tinc cap dia lliure fins a final de mes. O sigui, estic completa.
Doncs jo me n'alegro.
Sí, perfecte.
Per què et contracten? Perquè la gent no sabem fer canvi d'armari, estem farts, no sabem per on començar. Quin és el dubte que ens presenta sempre quan arriba l'època de fer el canvi d'armari?
Bueno, bàsicament és que no saps per on començar. ¿Vale? Tenim uns armaris plens de coses, sense massa criteri, tot allà ficat de qualsevol manera, llavors, clar, un canvi d'armari d'aquesta manera és molt, molt complicat. Llavors obres el teu armari i dius, i ara per on començo? I aleshores és el gran problema. De fet, moltes vegades quan fem un canvi d'armari, jo tinc clientes que els faig el canvi d'armari cada temporada,
sí,
però hi ha moltes clientes que a la millor els faig el canvi d'armari ja un cop, i ja quan els dones les directrius, després ja saben fer-ho elles perfectament, perquè ja els has fet, no?, que hi ha que fer, com on hi ha que ficar cada cosa, per què hi ha que posar cada cosa, què penjar, què doblegar...
Mm.
I abans ja està. Un cop fas marques el camí, tot és molt més senzill.
Amb aquest canvi climàtic és fàcil saber quan s'ha de fer el canvi d'armari, Esther?
Bah, és que tenim aquí, a més vivim al Mediterrani, això és supercomplicat. Jo, mira, no, ja em sembla que hi ha una dita, que ja ve, fins al 30 de maio no te quites el saio...
Exacte, fins al 40 de maio, sí.
Pues jo al d'estiu és el que més apuro. Jo no el faig ben bé fins a principis de juny, ¿vale? Perquè avui fa mal dia, plou. La setmana passada, el que has dit tu, no? La setmana passada vam tindre les quatre estacions en una setmana.
Sí.
Llavors, com que hauríem de tenir un armari on tens que tindre peces atemporals, és a dir, aquella peça que em serveix, doncs ara, per quan faig un dia més de calor, doncs poder tenir alguna peça que em serveixi per anar més com l'estiu, i a la tardor el mateix, doncs no és necessari apurar a fer el canvi d'armari ja mateix, saps? Perquè tens aquestes peces que hem de guardar tot l'any, que són les de trànsit. Llavors, ja quan realment fa calor, és quan fem el canvi d'armari ja del tot.
Mm-hmm. Tu sempre dius, Esther, que per començar a fer el canvi d'armari s'ha de crear un ambient, no? Has de pensar que no és una cosa pesada, t'has de posar música, una vela d'olor, la que t'agradi, aconseguir que la situació sigui de motivació.
Total, perquè si és que hi ha... Bueno, és que jo crec que és en general en la vida, no? Si comences una cosa amb una actitud ja negativa, difícilment la faràs i la faràs amb gana. I hi ha que fer-ho. Vull dir que al final fer un canvi d'armari correcte t'ajuda molt tota la temporada. O sigui, per què començar-ho malament? Sí, primer, perquè el que estàs treballant o amb el que estàs fent, totes són coses que t'agraden, perquè te les has comprat tu. I llavors, doncs res, si veus que no acabes de tenir el suïdom, doncs pues te'l dones tu. Uh-huh.
La problemàtica ve a vegades que tenim poc espai per guardar tanta roba. Hem de pensar quan comprem roba si tenim o no espai abans de comprar-la, perquè si no sembla allò la ossera, no? Obres l'armari i et cau tota la cara.
Ja, és que el que hem de fer sempre és al revés. És a dir, les coses no poden definir l'espai que necessitem, perquè l'espai que necessitem podríem necessitar molt, però tenim poc. Llavors, l'espai que tens és el que ha de definir les coses que pots tenir.
Uh-huh.
Llavors, quan et vas a comprar una peça, sàpiguer si tens el lloc per això, i si no tens el lloc, és què trauré perquè m'entri això. I ja està. Amb això tens la clau d'un armari funcional.
Però sempre ens fa cosa llançar alguna roba. Per què això? Li agafem tanta estima a la roba, que està bé reciclar, jo no dic que no, però donar-la a algú que li faci un ús, perquè portem o tenim roba a l'armari que potser fa anys que no l'ens hem posat mai, o bé roba que hem comprat i que tampoc l'hem fet servir.
Res, que li posem massa sentiments a les coses, que al final són coses. Jo penso aquests dies, quan veig la gent allà a la Palma
o a Ucrània, que han de decidir, no? Han de decidir que han de portar-se en una hora i mitja de la seva vida, no crec que l'important sigui la roba. Mm. Vale? Partint d'això, doncs, hem de menys sentiments a les coses, eh? I això ens farà la vida molt més fàcil, perquè no tindrem aquesta motxilla que portaríem de coses, no? I, a més, com que comprem tant, perquè tot és low cost, tots tenim 24 hores l'opció,
sí.
Doncs, pues, vale, sí, perfecte, pots comprar, però has de ser conscient que després t'has de desprendre les coses.
Senyora Torres, urdenòloga, gràcies per haver estat amb nosaltres i la gent que no agafi mandra, eh? Ja podeu començar...
No. Que s'esperin una mica també i que no facin mandra.
Això. I paciència, que és la reina de la ciència. Esther,
totalment.
Gràcies, una abraçada, bona feina.
Igualment, gràcies igualment. Que vagi molt bé. Adéu.
Si echamos la vista atrás, mira que nos lo han hecho y lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos los precios de todo, pues ¿qué ha pasado? Que se han disparado, incluso el de los seguros. Pero tú lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Fijar un precio de referencia durante los próximos 12 meses...
La medida con la gasolina es similar a la que se va a aplicar con la luz. En lugar de reducir los impuestos, opta por financiar desde el Estado una parte del coste, con un matiz. Con la luz lo harán los consumidores que ahora tienen una tarifa libre, que son los que van a pagar esa cosa de topar el gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Yo sigo diciendo que donde más se nota es en el tema de los combustibles. La gente como yo...
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública, consolidar un crecimiento de la inflación.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Hoy en la linterna de COPE Cataluña y Andorra vamos a hablar de Good News, la startup que nació para revolucionar los kioscos de prensa tradicionales y han creado The Good Coffee Agreement, un acuerdo para que todas las empresas cafeteras trabajen de la mano para erradicar el trabajo infantil del proceso de producción de café de una vez por todas. Hoy vamos a hablar de ello con Alejandro Ledesma, que es responsable de las tres líneas de negocios, podemos decir, de este Good News o The Good Coffee Agreement. Alejandro Ledesma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explíquenme un poco, ¿cómo nació todo esto de The Good Coffee Agreement?
Bueno, pues esto nos viene a finales del año pasado, que fue cuando realmente nos dimos cuenta de una problemática muy importante que hay en el sector del café, y es todo el tema del trabajo infantil en las fincas cafeteras.
Uh-huh.
Nos dimos cuenta, mirando diferentes informes, que habían hasta 12,5 millones de niños en el mundo que dedicaban pues parte de su día a trabajar en fincas de café.
Uh-huh.
Y consideramos que era algo que, bueno, en ningún caso podía continuar así. Queríamos hacer algo, intentar cambiar esta situación a través del debut Coffee with Men que justamente comentabas.
Uh-huh. Oye, cuando descubristeis a fondo esta problemática, decidisteis visitar los campos de producción de café de Colombia y de México, ¿no? Con los que trabajan y hacen un exhaustivo trabajo estos niños.
Correcto. Justamente nos fuimos 2 meses a origen directamente a México y Colombia, como comentabas, para ver con nuestros propios ojos y entender sobre todo cuál era esa problemática social que realmente hiciera que hubiesen niños trabajando en las fincas. Uh-huh. Y esa situación lo que al final nos ha obligado es, bueno, a tomar acción con el de Coffee with Men y otras acciones a nivel social que estamos trabajando para próximos meses, y también a retirar pues la mitad de nuestro catálogo de cafés al no poder asegurar la trazabilidad completa de estos mismos, ¿no? Uh-huh. Que al final lo que quiere decir no poder asegurar esa trazabilidad es que no podemos asegurar al 100% que no haya niños trabajando en esas fincas, ¿no? Uh-huh. Esto nos ha obligado pues a eliminar parte de nuestro catálogo de café.
Esto a nivel de usuario es difícil saberlo, ¿no, Alejandro? ¿Quién hay detrás de ese café que nos estamos tomando?
Totalmente, totalmente. Al final el café es la segunda bebida más consumida en todo el mundo. Se toman miles de millones de tazas de café al año y es un problema que además no ha sido visible para la mayoría de la ciudadanía, en el cual ni nosotros mismos éramos conscientes del nivel de niños que habían trabajado en este sector, y es muy complejo evidentemente conseguir el 100% de calidad en todos los cafés que nos tomamos. De hecho, es prácticamente imposible, y de ahí que nosotros queramos trabajar en hacer posible el conocer dónde viene ese café y, por lo tanto, poder escoger aquel que realmente sea socialmente sostenible.
Una de las acciones que habéis hecho es iniciar una campaña de concienciación ciudadana y también llamar a la mesa de diálogo a esas grandes compañías para que se sienten a hablar y activar soluciones comunes, ¿no? Ya que las iniciativas que se están realizando hasta el momento no han logrado erradicar este gravísimo problema.
Correcto. Al final nosotros somos una startup que nace hace 1 año y medio, que al principio ni conocíamos esta problemática, pero sí que sabíamos que al final el mercado del café está controlado el 80% por 3 grandes players, ¿no?
Sí.
Entonces, nosotros evidentemente vamos a hacer acciones en relación a esto, pero quienes más nos pueden ayudar en este proceso son estas grandes marcas, ¿no?, del mundo del café, a coger conciencia, como bien dices, de esta problemática y hacer más cosas de las que ya sabemos que hacen, pero que vemos claramente que no son suficientes.
Uh-huh. Antes hablabas de más de 12,5 millones de niños que son utilizados como mano de obra en los campos de producción de café. Eso implica, Alejandro, falta de asistencia en colegio de estos niños y, consecuentemente, totalmente, un ascenso constante del analfabetismo.
Correcto. Al final representan un 10% de la mano de obra total del mundo del café a nivel de caficultores. Y un dato pues muy muy relevante que lo vivimos en primera persona cuando fuimos justamente a Colombia, uh-huh, es que en las épocas de recolecta del café hay un 60% de absentismo en la escuela. Entonces, evidentemente, esos niños es prácticamente imposible que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño de su propio país, ya no hablamos de países occidentales, en poder desarrollarse y tener las mismas oportunidades profesionales para futuro.
Pero, Alejandro, ¿esto se hace para abaratar la mano de obra, el coste de la mano de obra?
Totalmente. Al final, el problema casi siempre es el mismo en casi todos los problemas económicos, y es el tema del precio. Hay 125, 130 millones de caficultores, pues 40 millones no llegan a cobrar ni $100 al año. El 10% de la riqueza mundial de café recae en origen, el resto se reparte entre los grandes players, distribuidores, etcétera, del mercado. Por lo tanto, todo lo que sea abaratar costes o incluso utilizar a propios familiares, ¿no?, hijos que podrían ser de familias caficultoras, uh-huh, pues abarata el coste de producción y, por lo tanto, les permite ganar o gastar menos.
Alejandro, siempre se había oído hablar, sobre todo mano de obra de niños en lo que es el mundo del textil, ¿no? Pero nos sorprende, o quizá hay gente que ya lo sabía, ¿no?, que hay niños trabajando en el mundo del café, pero no se ha hecho visible hasta ahora.
La verdad es que al menos en España prácticamente no se ha dado ningún tipo de visibilidad. Sí que es cierto que algún otro país ha hecho algún reportaje en relación a este tema, pero uh-huh, Realmente no, yo me imaginaba que podían haber, debido sobre todo porque son países pues que desgraciadamente pues, están en desarrollo, tienen más complejidades que países como los de Europa, pero en ningún momento éramos conscientes de este volumen de niños que están trabajando en estas condiciones. Es algo que no esperábamos ni conocíamos, la verdad.
Qué triste. Vosotros habéis creado una web, ¿no? En vuestra web un apartado con todos los datos sobre ese trabajo infantil.
Correcto. Sí, al final el objetivo primero de cara a la sociedad, a nuestros clientes, también a llamar, ¿no? Como comentabas muy bien, a los grandes players, es dar a conocer esta situación que la mayoría de la gente no conoce, ¿no? Y al final con datos clave generas pues mucha más concienciación y sorpresa a la gente. La verdad que hemos tenido pues ya más de 1,000 firmas de nuestro coffee agreement por parte de clientes y gente desinteresada que pasaba cerca de un kiosco, un local nuestro, y veía pues la comunicación que estábamos haciendo y nos preguntaba. La gran mayoría de la gente no conocía para nada esta problemática y se quedaba muy sorprendida. Por lo tanto, es un hecho que, como bien comentabas, en la parte textil hubo en su momento cosas que pasaron en la India, etcétera, se tomaron acciones al respecto. Sí. En el tema del café, pues la verdad es que nunca ha aparecido nada de información.
Qué vergüenza lo que está pasando, ¿eh? Y es vergonzoso que estamos viviendo un producto que se produce de forma ilegítima y que es, podemos decir que este es un café manchado, y nunca mejor dicho.
Sí, sí, al final, desgraciadamente es situación que no debería ocurrir, no había ocurrido nunca, y menos en el siglo XXI, y que sí o sí tenemos que ponernos pues manos a la obra, los que sí somos adultos, y trabajar para evitar que esto suceda.
Bueno, pues vamos a ver si entre todos vamos a poder poner nuestro grano de arena, en este caso nuestro grano de café, para que las principales multinacionales lleguen a una urgencia, lleguen a un acuerdo para eliminar de una vez por todas ese trabajo infantil en esta industria del café y en otras tantas que desconocemos. Nos llega el tema del textil, pero hoy hemos conocido el del mundo del café. Te agradezco muchísimo, Alejandro Ledesma, responsable de estas tres líneas podemos decir de The Good News y de The Good Coffee Agreement, por estos datos, y esperemos que hoy, mañana o a cualquier hora todas las personas que se toman un café piensen de dónde proviene y quién hay detrás de ese grano de café. Alejandro, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buen trabajo, gracias.
Muy bien, gracias.
I fins aquí ha arribat avui la linterna COPE Catalunya-Andorra d'aquest dimarts 3 de maig, però el dia no acaba ni molt menys. Ja saps que estàs puntualment informat a través de COPE.es i de les nostres xarxes socials, i que la informació continua i el debat continua amb la linterna d'Àngel Expósito. Nosaltres tornarem demà aquí a la mateixa hora per parlar-te del que és l'actualitat del dia. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I sobretot, si vols saber més coses, COPE.es. I si vols baixar-te alguna cosa que hem fet en aquest programa, doncs a través de l'aplicació o la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Fins demà, que vagi bé. Bona tarda.
Cataluña y Andorra.
Uno de los foros más interesantes te espera en la región de Murcia. Podrás conocer de primera mano la inteligencia artificial, robótica o ciberseguridad. Infórmate e inscríbete en disruptivarm.es. Hasta el 5 de mayo. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Una manera de hacer Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Porcelanosa Habitat convertimos tu casa en el espacio que siempre has soñado. Te ofrecemos un servicio integral y te asesoramos en todo el proceso. Descubre Porcelanosa Habitat. Nos adaptamos a tu presupuesto. Porcelanosa, cerca de ti.
Com serà l'arquitectura del futur? Vine a descobrir-ho a Model, Festival d'Arquitectures. Del 5 al 15 de maig, Barcelona es convertirà en el laboratori arquitectònic més gran del món, amb instal·lacions, debats i experiments. Informa't en el web model.barcelona. Col·labora Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Ajuntament de Barcelona.
En
Vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Sentirse en casa a gusto es fenomenal. Ahora que viene el buen tiempo, tienes que hacer tu cambio de armario. En Hipoyagán, gran exposición de armarios con diferentes medidas, colores y con las puertas más adecuadas a tu espacio y la distribución interior de estantes, barras y cajoneras más conveniente y completa. En Hipoyagán, sí, a precios imposibles de mejorar. Armario 3 puertas modelo ZUC, 159 €.
Hipoyagán, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipoyagán.com.
Cope Catalunya i Andorra.